Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'espectacle continua. Avui era el primer dia del desnonament de la Casa Ursola de Barcelona, però sembla que el desnonament del primer veí s'ha ajornat per més endavant a causa de la massiva presència de manifestants a la cantonada entre els carrers Calàbria i Consell de Cent. Recordem que la Casa Ursola és una finca modernista que s'ha convertit en un símbol de la crisi de l'habitatge perquè la propietat vol fer-hi pisos de luxe de temporada. Després d'una breu conversa entre la comitiva judicial i el veí afectat, els funcionaris judicials han comunicat que el desnonament no es farà aquest divendres davant la impossibilitat de dur-lo a terme en condicions de seguretat. Així és com s'ha viscut tot plegat aquest matí, amb música inclosa. Els sindicats de llogateres i veïns de la casa es mantenien en alerta des del dijous per impedir que en Josep Torrent, veí de la finca, hagués de deixar la que ha estat casa seva durant més de 20 anys. Quan el sindicat de llogateres ha comunicat la decisió, els centenars de concentrats s'han sentit crits de victòria per l'ajornament, però també de vergonya per l'assenyalament d'una nova data. La mateixa comitiva l'ha fixat per les 5 de la matinada de dilluns a dimarts que ve. Per això han convocat una concentració davant la casa el dilluns a les 9 del vespre i han fet una crida perquè a partir de les 3 de la matinada de dimarts hi hagi gent davant la porta. Carmen Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres, explica així que ara el que hi ha és un pols entre els especuladors i els veïns que hi volen viure i que és una vergonya aquesta nova data que s'ha fixat.
Això no només va de l'esonament d'avui del Josep, sinó va del dret a viure a casa nostra, a viure a Barcelona. La ciutat està en un pols. Avui, ara mateix hi ha un pols entre fons d'inversió, entre aquells que volen els pisos per especular i aquells que els volem per viure-hi. Estem davant d'un esonament històric, ens hi juguem moltíssim, ens hi juguem la ciutat i ens hi juguem el país.
El desnonament previst també ha irromput al ple de l'Ajuntament de Barcelona aquest divendres al matí amb retrets entre comuns i socialistes. Janet Sanz, de Barcelona en Comú, ha retret a l'alcalde Jaume Collboni que no hagi assistit a la concentració davant la Casa Ursola i des del govern socialista la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha replicat que quan els comuns eren al govern, en el mandat anterior van tenir l'opció de comprar l'edifici i no ho van fer. Molt bona tarda, sóc la Mar Puerto i ara és moment de la informació de serveis. Avui, pel que fa al temps, tenim el cel poc ennuvolat en general. Durant la tarda, aquesta nuvolositat sembla ser que desapareixerà, però si bé persistirà algun núvol baix a l'altiplà central, alhora que es formaran intervals de núvols baixos a punts del quadrant nord-est i litoral central, on localment el cel quedarà mig ennuvolat. Al final del dia també tornaran a arribar núvols alts i mitjans pel terç nord. És possible algun ruixat feble, aïllat i minso a punts del quadrant nord-est durant la tarda, especialment a l'interior, i la temperatura mínima durant el dia d'avui és lleugerament més baixa, mentre que la màxima és similar. A Barcelona tenim 16 graus, 15 a Girona, 14 a Tarragona, 10 a Lleida i 8 a Andorra. I com estan les carreteres? Li preguntem sobre l'estat del trànsit a Marta Carbó. Marta, bona tarda.
Bona tarda. Destaquem aquesta hora un accident a la C58 a Ripollet. Talla dos carrils de sortida cap a Sabadell i Terrassa i provoca en aquests moments un quilòmetre de cua entre Montcada, Reixac i Ripollet, com dèiem, en sentit nord també, en sentit sud, hi ha aturades puntuals per efecte tafaner a causa d'aquest accident. Destacar també la B30 amb aturades a Barberà en tots els sentits de la marxa, també el mateix tram de l'autopista B7 presenta retencions d'un, dos quilòmetres, en aquest cas en sentit sud, a la C17 hi ha retencions entre Aiguafreda i Ceba en sentit nord, en sentit Ripoll, i perquè fa les rondes destacar les cues a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I aquest divendres t'estem explicant que els vigilants de seguretat s'han d'enfrontar a diferents incidents, però en el cas dels qui treballen en el metro de Barcelona n'hi ha un que és molt freqüent. Han de suportar la ràbia d'aquells els qui reprenen per conductes incíviques i violentes amb agressions salvatges com les que s'han produït darrerament. Anem primer amb les dades. Segons TMB, l'any 2024 hi va haver 17 agressions a treballadors del metro i 111 a vigilants de seguretat. I ara, doncs, els fets. Els dos últims caps de setmana han estat molt dramàtics. Un vigilant de seguretat de 30 anys del metro de Barcelona va rebre un cop de grans proporcions a la cara. El brutal cop, a més, també li va impactar de ple en un ull que, per desgràcia, l'ha perdut, i el passat cap de setmana un salvatge també va apallissar un altre vigilant a l'estació de Glòries. Ara suposo que la pregunta que ens fem és que quines són les línies i les parades que tenen més risc. Doncs pel que fa a la línia 1, la línia 2 i la línia 5 són les que sumen més fets delictius, i les parades més conflictives són la Sorquina Ona, Plaça Catalunya, Universitat i Passeig de Gràcia. I és que el cas dels vigilants de seguretat és molt semblant també al dels funcionaris de les presons. Tots dos són col·lectius, són víctimes d'anys de bonisme i permissivitat a l'esquena amb la delinqüència, i durant anys la gestió de la seguretat pública en Catalunya, que s'ha basat doncs en un concepte que desprotegeix els responsables de la seguretat, ja siguin vigilants de seguretat, Mossos o policies locals. Ara bé, a la vista està que la violència al metro va a l'alça encara avui. TMB ha decidit que els vigilants doncs portin gas pebre per defensar-se d'agressions a partir ja d'aquest mes de febrer. Arrere, COPE Catalunya i Andorra, ens ha acompanyat Sergio Sánchez, d'ADN Sindical. Ricard Álvarez, quins ànims hi ha entre els vigilants del metro?
Doncs de moment són pessimistes, i els pesen sobretot aquestes darreres agressions a companys que han estat d'especial gravetat. I és que el Sergio ens apunta que s'ha arribat en un punt en què no només tenen inseguretat els vigilants, sinó que l'usuari ja està patint també aquesta sensació.
Muchos compañeros nos lo han trasladado. La gente salió con miedo porque hubo momentos de tensión, porque la gente no sabía qué tipo de spray se iba a utilizar, si iban también a pintar también a los pasajeros. La gente salió porque la gente que empieza a saltar en los vagones no saben que se vaya a quedar el metro ahí parado. Toda esa inseguridad no se merece el ciudadano de Barcelona, todos esos problemas de seguridad.
Els vigilants creuen que on s'hauria d'incrementar més l'acció és en mesures preventives.
El tema és temas preventivas, es... tenemos una policía que seguramente se entera de todas estas informaciones, pero si después ve los pocos efectivos a diarios que hay de vigilantes de seguridad en el metro, tampoco puede tirar de nosotros, porque ellos no están en el metro de Barcelona ni en Rodalías. Los vigilantes somos los que llevamos la seguridad de todas estas instalaciones. Entonces, si no se hacen estas medidas preventivas y están viendo de que no hay ni controles de interventores por la noche, pues tampoco se podría.
I ara faran anar el gas pebre per poder reduir els més violents i que vagin armats.
Esto ayudará que cuando hayan personas con armas blancas o peleas multitudinarias de gente, podamos utilizar el spray para evitar que la gente se nos acerque y poderlo reducir con mejor precisión. Es una herramienta de trabajo que va a ser muy sencilla, porque con esto quitaremos la visibilidad de las personas agresivas y nos evitaremos utilizar la defensa o tenerlos que tirar encima, porque encima para poderlo reducir.
El Sergio ens explica que cada any els polítics es posen les mans al cap del que està passant. Cada any els hi diuen que s'actualitzaran els protocols i de més promeses, i cada any queden incomplides.
Gràcies, Ricard. I sobre aquestes agressions al metro de Barcelona parlem també amb algú que ho ha patit en primera persona. Ell és en Jorge Pegorín i és vigilant del metro aquí a Barcelona. Jorge, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, hablamos de las agresiones en el transporte público, en el metro concretamente, y aunque han bajado, ¿no?, en los últimos años, y esto es buena señal, sí que es cierto que aún así estáis expuestos y es un riesgo claro, ¿no?, que vayáis desprotegidos. Por esto esta implementación, ¿no?, ya del gas pimienta a partir de este mes de febrero, ¿no?
Correcto, sí, bueno, lo de que han bajado tendríamos que verlo, ya que no hay datos fehacientes como tal. Sí que nosotros notamos, te explico, yo llevo en este servicio, concretamente el de metro, línea amarilla, 13 o 14 años. Y lo que sí hemos notado últimamente, los últimos años, en donde hay mucha mayor agresividad por parte de los usuarios, o las agresiones son con mayor agresividad, con mucha arma blanca. Recordemos que hace poco los mismos Mossos de Escuadra realizaban, que duró muy poquito, una operativa especial en las puertas de discotecas, en los accesos al metro, inclusive, que se llamaba Operación Daga, y que era intentar quitar de en medio todas esas armas blancas que había en la calle. Porque eso luego, obviamente, una vez que acaba la discoteca, que acaba todo, todo eso, la gran mayoría de esos chicos suelen bajar al metro para ir a sus casas. Y ahí es donde sigue el problema.
Entonces, ha cambiado el tipo de agresión, dirías, ¿no?
Correcto. Yo, en mi experiencia, en lo que el tiempo que yo llevo trabajando en este servicio, hay mucha más agresión, son más agresivos, hay mucha arma blanca. Bueno, normalmente esto suele ocurrir por la noche, servicios nocturnos y sobre todo los fines de semana, en donde zonas de ocio, de discotecas.
Claro. Y tú, por ejemplo, Jorge, ¿has sufrido algún tipo de agresión? Antes adelantaba que sí, ¿no? Pero cuéntanos un poco tu caso, si quieres, ¿no? Y, bueno, ¿y qué es lo que te pasó?
Bueno, en todo este tiempo hemos sufrido, o he vivido infinidad de altercados, por así decirlo, de tener que enfrentarnos a gente con arma blanca, gente que ha intentado golpearnos, en donde hemos forcejeado, obviamente, en donde muchas veces no hemos salido bien parados. Yo hace poco, no hace mucho, sufrí una rotura en la fibra por detrás de una pierna al intentar detener a una persona que nos estaba agrediendo y tirando piedras. Bueno, hay infinidad de situaciones que hemos vivido, sobre todo gente con arma blanca, peleas multitudinarias entre grupos de gente que quiere robar otro grupo, ebrios, y luego tú te ves en el medio desprotegido totalmente. Claro. Te recuerdo que soy agente único, o sea, voy solo, no voy acompañado por nadie, con los pocos medios que tenemos.
Ya. Entonces, que se empiece a usar, ¿no?, o que tengáis al menos a disposición este gas pimienta, pues es a favor vuestro, ¿no? ¿Lo ves como algo positivo para vosotros?
Sí, por supuesto, todo es positivo. Es algo que veníamos reclamando y que inclusive desde ADN Sindical veníamos reclamando desde el año 2019. Es un paso adelante, pero no es el único paso que habría que dar. Como te repetía, yo soy agente único. Uh-huh. O sea, los servicios que se realizan en metro, normalmente, salvo alguna línea que tiene alguna pareja, el resto somos agentes únicos. Una sola persona que custodia un bien. Y se nos es muy, muy complicado, muy difícil actuar ante según qué situaciones. Luego no tenemos para hablar en plata, como se dice, vale lo mismo pegarle a un vigilante que pegarle a cualquier usuario. Ya que nos agredan y demás, no tiene un valor añadido, no somos agentes de la autoridad. Yeah. Que es algo que también venimos pidiendo desde hace tiempo, que agredir o golpear, o en este caso, como lo que ha ocurrido con un compañero hace poquito, que creo que está en todos los medios y lo han nombrado, que lamentablemente ha perdido la visión del ojo, o el ojo como tal, a esta persona le va a salir lo mismo, no le va a costar nada, si fuese un mozo, un urbano o demás, y tiene carácter de la autoridad, sí que sería otra historia de la que estaríamos hablando.
Entonces, más personal también haría falta, ¿no? Y más protección, ¿no? Más medidas por las que se podría quizás haber evitado, por ejemplo, esta agresión que sufrió uno de tus compañeros, ¿no? ¿Qué sentiste, claro, como compañero? ¿Te podría haber pasado a ti como le ha pasado al otro vigilante? ¿Cómo lo sentiste y cómo viviste la agresión de este compañero hace unos días?
Pues la verdad que fue un golpe muy duro para todos, inclusive, bueno, este chico Bernat, es un chico joven, un chico que se estaba preparando para entrar a Mossos, tenía toda una vida por delante, y la verdad que fue un golpe muy duro para todos, y uno se plantea, ¿no?, muchas veces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Me puede pasar a mí? Bien, como tú decías, tengo infinidad de compañeros que han sido agredidos, y uno piensa, ¿vale la pena estar aquí, trabajando, haciendo lo que te gusta, y no sabes si vas a salir a trabajar, cómo vas a llegar, si te van a agredir, si no te van a agredir? Faltan muchas cosas por hacer. Y una de ellas, la que tú decías, falta personal, falta preparación, faltan medios, faltan protocolos, sobre todo protocolos, que es algo que nosotros venimos pidiendo desde hace tiempo. Un protocolo de actuación, no puede ser que envíen a un vigilante o a un agente único, como en infinidad de ocasiones me ha pasado a mí, que me llaman al teléfono que tenemos de servicio, me dicen, súbete a tal tren, lleva un hombre con un arma blanca, tengo que subir yo solo a un vagón de un tren a ver a un individuo que va con un arma blanca, que no sé cómo va a reaccionar, no sé qué va a pasar, si me lo encuentro y me hace algo, yo ahí quedo. Es un poco, esa es la sensación que tenemos todos los compañeros.
Pues, Jorge, es una pena que hoy en día siga pasando esto, ¿no?, que haya estas agresiones. Esperemos que este gas pimienta pueda serviros de algo, ¿no?, al menos tener algo a lo que recurrir en caso de la agresión como la que tuvo este compañero que comentabas, y que todo vaya mejorando. Esperemos que así sea. Gracias, Jorge, que vaya muy bien.
De nada, gracias a ti,
I dimarts, el govern de la Generalitat aprovarà el Pla Catalunya Lidera, que preveu una inversió pública de 18.500 milions d'euros els pròxims 5 anys perquè Catalunya lideri l'economia espanyola i sigui regió puntera a Europa. L'anunci l'ha fet avui el president Salvador Illa en el decurs d'una conferència per detallar el model econòmic que planteja per Catalunya. Yolanda Canales.
Illa ha tret pit el que ha qualificat com la major mobilització de recursos públics des del 2010, però s'ha de tenir en compte que aquest any s'ha vist obligat a prorrogar els pressupostos de nou del 2023. El president de la Generalitat, en tot cas, calcula que tot plegat tindrà un impacte al PIB català del 5,7% en un termini de 6 anys i del 9,5% a 10 anys vista. També es traduiria en la creació de 78.000 llocs de treball. Per això aposta per un model de prosperitat compartida en contraposició a un model d'acumulació insolidària, en referència a la Comunitat de Madrid. El pla conté 200 mesures que giren al voltant de 5 eixos fonamentals: infraestructures, coneixement, igualtat d'oportunitats, modernització productiva i bon govern. L'objectiu, segons ha deixat clar Salvador Illa, és que Catalunya torni a ser el motor econòmic d'Espanya.
Fixar-nos l'objectiu de liderar l'economia espanyola i de ser regió puntera d'Europa. En un horitzó de 10 anys, però si podem, en 5. Fer en 5 anys el que hauríem de fer en 10. Mobilitzar energies, recursos, posar en marxa tot el dinamisme de la societat catalana. Trencar els colls d'ampolla, desfer els nusos per ser la regió més pròspera d'Espanya i una de les més pròsperes d'Europa.
En el capítol de reaccions, Junts considera que Illa no és realista, tenint en compte que els pressupostos estan prorrogats, i des de Vox acusen el president de la Generalitat de fer promeses impossibles per amagar la seva debilitat i també la falta de comptes.
Fem un parèntesi ara per publicitat i després escoltem perquè la Sindicatura de Greuges de Barcelona demana que es retirin atenció als cartells de prohibir jugar a pilota de les places de la ciutat. En uns minuts tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Las claves de este terremoto que sufrieron las bolsas por mor de la inteligencia artificial. Los inversores han salido corriendo, han recogido el dinero. La culpa la tiene DeepSeek, una aplicación china de inteligencia artificial, porque ha demostrado que se puede hacer un buscador de inteligencia artificial por menos de la décima parte de su coste actual.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en los L Castell Actimel Pack de 6. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,08€ y así en más de 1.700 productos. Hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No, no, no quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En un mundo de fake news donde nada es lo que parece, la nobleza vuelve a jugar su papel. En Aragón vamos sin dobleces. Lo que pienso te lo digo y lo que es, es. Por eso nuestros alimentos son alimentos nobles. Porque lo que ves por fuera es lo que hay por dentro. Aragón Alimentos Nobles. Lo que ves es Gobierno de Aragón.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. No te las puedes perder. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero. En tienda, web y app.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona, que encapçala el síndic David Bondia, insta a eliminar de totes les places de la capital catalana els cartells de prohibit jugar a pilota. La defensora del ciutadà argumenta en una resolució que aquesta prohibició pot suposar una afectació al dret al joc i també a l'oci dels nens i els adolescents. Clàudia Cifuentes, explica'ns.
Així és, els veïns de la plaça del Consell de la Vila, al barri de Sarrià de Barcelona, han presentat diverses queixes per soroll i demanen que es posi una placa que prohibeixi jugar als infants a la plaça. Però la Sindicatura de Greuges de Barcelona remarca que aquesta no és la solució. Volen buscar l'equilibri just entre el dret del joc dels infants i el dret al descans dels veïns. Asseguren que col·locant cartells que prohibeixin jugar a la pilota a les places no és la manera correcta perquè treuen espais on els infants poden jugar. Parlem amb el David Bondia, del síndic de Greuges de Barcelona.
Sí, buscar l'equilibri i veure que no posant cartells no s'ha acabat amb el soroll a les places, per tant no té sentit que posar els cartells, respectar el dret als descans dels veïns, però també consciència de la ciutadania dels horaris de jugar a les places i també de minimitzar el soroll cap als veïns. No es pot prohibir els nens jugar a la pilota a les places, entenem nosaltres, però sí que també hem de crear unes societats que també siguin respectuoses amb els drets de veïns i veïnes.
Des del síndic opten per la pedagogia i introduir la figura de personal especialitzat per conscienciar i aprendre a corresponsabilitzar-se dels sorolls i de l'ús que es fa dels espais públics. A més, busquen passar d'una ciutat amb àrees de joc a una ciutat jugable, tal i com estableix el Pla de Joc de l'Espai Públic 2020-2030, i que s'implementi el mateix tractament a totes les places i s'eliminin tots els cartells de prohibit jugar a pilota de la ciutat. Des del síndic remarquen que les places i els carrers de la ciutat són espai col·lectiu que pertany a tota la ciutadania, des dels més petits fins als més grans, i responsabilitzen a l'administració perquè es faci càrrec de fer possible una ciutat on sigui compatible el descans amb les zones lúdiques.
I també a Barcelona l'anunci que les tres últimes monges clarisses residents del monestir de Pedralbes, totes d'avançada edat, han de marxar, ha desencadenat un moviment veïnal de suport, especialment doncs, als barris de Sarrià i Pedralbes. A més, hi ha en marxa també una campanya a change.org que ja acumula més de 1.500 signatures per demanar a l'Ajuntament de Barcelona i a l'Arcabisbat perquè evitin la marxa de les clarisses del monestir. A nivell polític, el líder municipal del PP, Daniel Cirera, ha demanat avui per carta al cardenal de Barcelona, Juan José Omella, que intercedeixi davant l'ordre superior de les clarisses, Yolanda Canales.
I aquesta no és l'única carta. També ho han fet un grup de fidels demanant a l'alcalde de Barcelona i al cardenal Juan José Omella que intercedeixi perquè les clarisses es quedin al monestir de Pedralbes. El dirigent popular ha dirigit l'escrit a l'arcabisbe de Barcelona perquè faci tot el possible perquè una altra religiosa pugui ocupar el monestir si és que finalment marxen les clarisses.
Para la ciudad de Barcelona es una mala noticia que las monjas clarisas se vayan del monasterio de Pedralbes. Por eso nos hemos dirigido al cardenal de Barcelona, pero también le pedimos al alcalde de la ciudad que hagan lo posible para que si las clarisas marchan, otra orden religiosa pueda ocupar su lugar y puedan seguir sirviendo a la ciudad de Barcelona como lo han hecho hasta ahora las monjas clarisas de ese monasterio de Pedralbes.
El cert és que si res no canvia, Sor Immaculada, Sor Pilar i Sor Isaura, que tenen 90, 73 i 66 anys, deixaran el monestir i es traslladaran a Vilobí d'Onyar. Això serà el 15 de febrer, tres dies abans, el dia 12, dia de Santa Eulàlia, patrona de la ciutat, serà l'últim en què, tal i com diu la tradició, l'alcalde de Barcelona visitarà el monestir acompanyat dels regidors. També han organitzat per aquell dia una jornada de portes obertes i oferiran mató a tots els que vulguin celebrar amb elles aquesta diada.
I també t'explico que el comerç a Catalunya afronta una greu crisi marcada per la manca de relleu generacional i altres reptes estructurals. Els comerciants asseguren que una gran part del sector està cremat. La dificultat per trobar persones que vulguin treballar en el comerç és alarmant, malgrat l'atur del 9%. I això es deu a una falta d'atractiu del sector pels joves, sumat també a les dures condicions laborals i a la poca rendibilitat en negocis familiars. Una situació que s'agreuja amb l'excés de burocràcia, que absorbeix fins a 42 hores mensuals dels comerciants, i també la creixent pressió del comerç electrònic. En els darrers 10 anys han desaparegut 10.000 comerços i les causes de la crisi que viu el comerç són moltes i variades. Comencen, per exemple, pels canvis sociològics i mentalitats que fan que les noves generacions prefereixin feines menys exigents pel que fa a horaris o dedicació, o també un nivell de formació molt més gran que els permet accedir a feines doncs millors pagades. Però n'hi ha d'altres, com per exemple també els canvis en el comerç i en el consum, amb la substitució dels petits establiments per les cadenes i els grans supermercats. Aquest divendres, darrere COPE Catalunya i Andorra, ens hem fixat en el problema i en algunes iniciatives també per intentar revertir aquesta tendència. La Yolanda Canales ha parlat amb Antoni Torres, que és president de Pimec Comerç.
Ell diu que hi ha dues formes de veure les coses. La cara, que el govern vol solucionar, vol entomar els problemes que té el comerç i està treballant. La creu, l'excessiva burocràcia. L'Antoni Torres posa damunt la taula una dada. Una microempresa destina al mes 41 hores en omplir papers, però el problema, afegeix, és que 7 de cada 10 d'aquests papers ja els té l'administració.
De cada 10 papers que té, d'aquest demana, 7 els té. Una gran empresa pot tenir un departament d'administració que es dedica a fer tot això. Un comerç té 2,7 persones, dos persones. Si una persona té que dedicar 40 hores al mes a fer paperassa o a buscar papers per entregar aquell altre ja té, això és un factor d'ineficiència, de costos, que no té, vamos, és espectacular.
Per tant, s'ha de reduir burocràcia, però també s'ha de simplificar la legislació. Recorda que Europa obliga que els països legislin pensant en petit, però a Espanya es fa la inversa. Es pensa en les grans empreses i quan s'ha d'aplicar les petites, tot es complica. I també hi ha una altra normativa que recull que per cada llei que s'aprovi s'han d'eliminar dues. Però això no passa aquí. De fet, Catalunya té el doble de legislació que altres comunitats autònomes i Espanya té més lleis que altres països europeus. L'Antoni Torres ho resumia amb aquesta frase d'un economista.
La frase diu, Estats Units innova, Xina fabrica, Europa legisla, Espanya complica i Catalunya li va quadrat la complicació.
I sí, hi ha manca de relleu generacional. Aquí diu, els propis comerciants han de tenir en compte que això no s'aconsegueix d'avui per demà i que en previsió i temps s'ha de buscar una persona per engrescar-la i formar-la. Però també diu que s'ha de canviar la imatge que es té del comerç.
Que aquella persona que la vols animar o el que vols escollir, doncs li has d'ensenyar, l'has de formar, etc. Això és endins. I a fora què ha de passar? A fora de passar que al comerç tenim que ser capaços de transmetre una visió diferent. No podem sempre ser a l'assa dels cops. Totes les ineficiències de la cadena acaben en l'últim, que és el que paga el pato.
I aquí vol veure el got mig ple. No es tracta de fixar-se en la paperassa o en els horaris, sinó que si muntes un negoci, tu ets el cap, pots decidir com ho gestiones, cap a on vols anar o si vols que sigui gran o petit.
I ara volem conèixer un cas en primera persona. Volem parlar amb Manel Iaràs, que és el propietari del forn i la pastisseria Iaràs de Lleida. Ell és la tercera generació que ocupa aquest lloc de feina i avui li preguntem què opina, si és que el sector del comerç està o no cremat. Manel, molt bon dia.
Bon dia.
Un negoci familiar és una molt bona feina, però alhora suposo que també deu tenir les seves parts una mica més fosques, no?, i les seves dificultats. Vosaltres, o tu concretament, no sé si ho comparteixes amb algú més, com ens explicaries la teva experiència personal entorn a una feina com aquesta?
Bueno, un negoci familiar, en principi, el que té és moltes satisfaccions, aquesta part positiva. I vull que comencem aquesta trobada amb aquest missatge positiu de que realment un negoci familiar darrere hi ha moltes experiències i hi ha molta història darrere dels negocis familiars. Hi ha una tradició que segueix darrere d'any. Jo sóc la tercera generació, amb la qual dins del meu barri aquest comerç és un comerç dels primers que hi havia en aquesta zona, en aquest barri, que als seus inicis era més de la perifèria de la ciutat i ara ja està integrat completament a lo que seria el mateix centre de la ciutat, no? Però són comerços, són establiments, són negocis que al seu dia eren els primers que hi havia en aquell barri, no? I han passat pues, més de 60 anys, 70 anys moltes vegades, i segueixen sent aquell punt de referència amb el qual moltes famílies s'identifiquen amb aquell negoci, perquè moltes generacions d'aquelles famílies han vingut a comprar, en aquest cas, és el pa, amb el meu establiment, no?
Mm-hmm, exacte.
I per tant, és una satisfacció pues, que tinc d'aquest punt de referència dins de la història del teu barri, de la teva ciutat, no? Sí que és cert que cada vegada més és més complicat, cada vegada més ens ho fiquen molt difícil per poder continuar, i als petits empresaris, als petits comerços, no s'ho fiquen, la veritat, que és molt difícil. I això té les derivades de que després les següents generacions veuen aquestes dificultats i potser no aposten per seguir aquesta tradició i s'estimen més un tipus de vida més tranquil·la i no tan obligada com la que tenim ara en aquests moments, que moltes vegades, en vez de disfrutar del dia a dia, a vegades el que t'acaben és l'administració amargant els dies, perquè és que quan no tens que fer una cosa en tens que fer una altra, quan no tens que complir una normativa en tens que complir en la següent.
Clar, perquè Manel, com ha canviat tot des de que va començar? Dius que ets la tercera generació, no? Suposo que doncs serien els teus avis, no?, els que van obrir per primer cop el negoci, i tot haurà canviat moltíssim, no?, encara que es tracti d'un forn, d'una pastisseria que doncs sempre es tenen allà, no?, i sembla que no canvin, però ara parlaves d'aquests moments més difícils. Com ha canviat tot des de que doncs ho vas heredar fins ara? Quants anys portes tu treballant en aquest forn?
Pues mira, jo tinc 61 i porto treballant de manera directa des dels 21 anys.
Tota la vida
laboral. I abans, mentre estudiàvem, molts matins abans d'anar a estudiar, pues, bueno, baixant a l'aixar a l'obrador i fèiem alguna cosa de feina, eh? Des d'anar a buscar els cafès per als treballadors, fins a ficar panets en sacs perquè el repartidor ja els tingués preparats, en fi.
Clar, i suposo que veies també com treballaven els teus pares, com treballaven els teus avis, i hauràs pogut veure doncs aquests canvis també que han anat passant, no?
Sí, han fet canvis en tots els sentits, eh? I no pot ser d'una altra manera. Al final el comerç se va adaptant contínuament des de fa mil anys a les circumstàncies del seu entorn. Han canviat nosaltres la manera de fer, però també ha canviat el nostre consumidor també la seva manera de fer, de comprar.
I si parlem, per exemple, de la principal dificultat que trobes en el dia a dia, abans al començar deien, no, dels principals problemes amb els quals es troba doncs el sector del comerç a Catalunya, no? Aquesta falta de relleu generacional i també doncs l'excessiva burocràcia que molts cops es demana. Això tu ho posaries també com un dels principals problemes, o posaries, per exemple, d'altres com a persona que ho viu en el dia a dia?
Mira, sí, n'hi ha altres també, però està clar que l'excés de burocràcia, que moltes vegades l'administració no és conscient de la multitud de burocràcia que està ficant sobre les petites, les micro i els autònoms en aquest sentit. Perquè cada departament, cada ministeri, cada part de l'administració té la seva pròpia burocràcia, té la seva pròpia normativa, diu que l'has d'aplicar. Moltes vegades darrere d'aplicar una normativa també hi ha al mateix temps uns controls que has d'anar fent, una burocràcia, cada normativa te porta amb una sèrie de documents que tens que anar omplint, i això, en vez d'anar-se eliminant, amb el temps va augmentant. Cada any tens una normativa nova que requereix uns controls nous, unes documentacions noves, més paperassa, més dedicar part del teu temps que el tindries que dedicar a vendre o a fabricar, en aquest cas el pa, a gestionar tot aquest tema de la burocràcia que a poc ens estan omplint, però és un no parar final. Ens obliguen a dedicar molta part del nostre temps a gestionar tota aquesta normativa, a gestionar tota aquesta paperassa, i moltes vegades l'administració, ja no dic que sigui amb mala fe, no és conscient de que cada vegada dediquem menys temps a fer la nostra feina, la nostra activitat professional, per dedicar-la a fer aquesta part més administrativa que abans no teníem i que ens merme competitivitat.
Doncs Manel Lleràs, propietari del forn i pastisseria Lleràs de Lleida, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la teva història personal, no?, darrere d'aquest negoci, i també fer-nos una radiografia de com està la situació actualment entorn al petit comerç. Gràcies i que vagi molt bé aquests últims anys de negoci, que continuï bé i aquestes coses a millorar, doncs tant de bo sigui així. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Ara informació esportiva amb el nostre company Albert Díez. Molt bona tarda.
Què tal, Mar? Bona tarda a tothom.
Què ens expliques?
Doncs mira, a partir de les 3 i 5, en aquesta jornada d'avui divendres, mirarem cap a la jornada de futbol del cap de setmana. Òbviament, els tres catalans, tant Barça, Girona com Espanyol, juguen a casa. Tenim un gran partit, és l'Espanyol-Reial Madrid, de demà dissabte a les 9 de la nit. Però els dos grans arguments de la jornada: acaba d'anunciar el Barça, el que era un secret a veus, que és la renovació de Gavi fins al 2030, un dels jugadors més importants de l'actual plantilla. Donarem detalls amb el Víctor Navarro, a veure si podem sentir també la veu de Gavi ampliant i millorant el contracte amb el conjunt blaugrana. I l'altre gran argument que portarem a la portada de l'edició d'avui d'Esports Cope és el sorteig de la Lliga de Campions, dels setzens de final, eliminatòria prèvia als vuitens, on òbviament el Barça no hi és perquè espera arribar als vuitens, però sí, sorteig extraordinari de la loteria de l'esport avui: Manchester City, Real Madrid, que es troben per quarta vegada consecutiva a les eliminatòries de la màxima competició continental. D'això en parlarem. Tenim l'opinió de Toni Freixa, de Petón, pentinarem l'actualitat de la jornada de la Primera Federació, del futbol femení, i ja a la part final, fora del futbol, repassarem aquesta derrota que és pas enrere del Barça de bàsquet a l'Eurolliga, segona derrota consecutiva amb el 88-86 a la pista del Baskonia, amb dues baixes importants, la d'Anderson i Vesely, en un partit ajustat, però va perdre el Barça. Tot això fins que siguin les 4 de la tarda.
I ara ens seguim explicant tot el que t'interessa a la tarda amb Pilar García Muñiz. Gràcies, Albert, que vagi molt bé.
Que vagi bé.